Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Esteu escoltant el programa de Ciència a l'abast de tothom, com un diumenge cada mes. Avui ens hem preparat un programa sobre els mòbils. Qui no té mòbil, qui no en té a casa pels fills, pels nets, quasi bé, i nosaltres més d'un. Però els mòbils tenen moltes visions que potser no coneixem i que anem a mirar a desbrinar. I l'hem titulat el programa Què ens espera dels mòbils? Coses que faran els mòbils, o que fan ja ara, o els dispositius, els aparatets, que hi connectarem. Això seran els mòbils del futur, que seran molt diferents. Anem-hi a dedicar una estoneta. Mòbil és tot el que està connectat a internet. Avui ja s'entén per mòbil, ja els primers no ho eren, connectats a internet, però ara sí, doncs tot el que estigui connectat a internet és un mòbil. Per això diuen mobile is everything. Totes les coses poden ser mòbil. Del mòbil van acertar-ho tot, sembla, menys el nom. Telèfon. Quan al començament es va dir telèfon, doncs ara un smartphone, un telèfon d'aquests intel·ligents, el que menys el fem servir, diguem la veritat, és com a telèfon. A vegades el fem servir com un ordinador, el connectem a internet, fa de GPS, però no de telèfon en si. Fa poc el mòbil servia per rebre i per fer trucades, per enviar i llegir missatges de text. Ara tot és, o pot ser, això que dèiem, mòbil, everything, qualsevol cosa. Mòbil és qualsevol dispositiu connectat a internet. És el conjunt d'objectes de la vida quotidiana, dels que hem servit diàriament, que estan interconnectats, que es denomina, això se'n denomina internet de les coses. Irem avançant amb això també. Actualment ens movem a la internet de les persones. Els mòbils, més que res, els fem servir persones, però s'assegura que l'any 2020, no tardarem gaire, haurem passat a internet de les coses, o sigui, d'internet de les persones a internet de les coses. I també internet dels objectes. Què voldrà dir? Que aparells, instruments, dispositius que tenim a casa, que tenim al cotxe, que tenim quan viatgem, que tenim en el camp, etc, etc, poden estar connectats i, de fet, estaran cada vegada més connectats a internet i a través del mòbil es podran rebre doncs, la informació que allà passa. Es creu que hi haurà uns 50.000 milions de dispositius intel·ligents connectats a internet i que seran, diguem, els mòbils d'ara, però d'aquesta manera connectats amb uns sensors, uns instruments que hi haurà posats a les màquines i posats en els objectes que vulguem transmetre informació. 50.000 milions de dispositius l'any 2020, que serem llavors al planeta 7.600 milions de persones, dona que cada persona pot tenir uns 6 aparells connectats. Per tant, no un mòbil sol com ara, sinó que en podem tenir molts més connectats per diverses aplicacions, com veurem. Fent una mica d'història, podríem dir que els primers mòbils es van crear per la companyia Motorola. L'any 1983 va sortir el primer mòbil, tal com podem entendre-lo ara, que feien menys coses per això. La seva intenció era comunicar-se a través de la veu amb gent que estigués a lluny, a distància. Des d'aquell mòbil van anar sorgint altres models i altres companyies que afegien novetats en el mòbil, millores a la comunicació, dissenys diferents. El segon tipus de mòbil ja va aparèixer en el mercat, també era de Motorola, i tenia una diferència, ja que el primer no era, que portava l'altaveu doblegat sobre el teclat, tal com els veiem ara. El primer no ho era, el primer era una cosa molt més grossa, que te'l posaves a l'orella i era una espècie d'artefacte gros. I el segon ja portava això d'on parlem, el portaveu, que es doblava sobre el teclat i s'assemblava molt més amb el d'ara. A més de Motorola, va sortir de seguida Alcatel, Sony, Ericsson, Nokia, etc. I van anar apareixent els mòbils més revolucionaris, els que tenien ja 3G, que era molta més capacitat i velocitat de transmetre les coses. Ara tenim el 4G i per d'aquí uns anys hi haurà el 5G, que això és d'alguna manera informació sobre la velocitat amb què pot transmetre el mòbil. Aquests ja, a partir del 3G, ja podien utilitzar internet, cosa que en els primers no era. Si mirem quines empreses fem servir, quines companyies fem servir per tenir el mòbil, la primera és Vodafone, la segona és Movistar, la tercera és Orange, fent unes estadístiques que hi ha, la quarta per aquí a Catalunya és Yoigo, i Simio seria la cinquena. Això, bàsicament, companyies de servei que ens donen doncs, la possibilitat de tenir un dispositiu mòbil. La majoria, avui dia, ja tenen, com hem dit, internet, tenen wifi, tenen 3G, aquesta velocitat, i ja passem a la 4G per si és d'una certa qualitat, i la connexió, doncs, començant amb coses. Què s'hauria d'entendre per mòbil? No el que entenem d'un telèfon simplement que et comuniques persones a persones, sinó que un mòbil és, i serà, un objecte intel·ligent, un smart, ja en diem, que incorporarà uns sensors que són capaços de connectar-lo a la xarxa. Hem dit la paraula sensors. És la clau molt de les noves aplicacions d'aquest segle que van amb sensors. Què és un sensor? És un petit dispositiu que capta una senyal de lo que haguem previst, programat per fer, per exemple, una senyal de temperatura, una senyal d'humitat, una senyal de soroll, una senyal doncs, de llum, de llums diferents, etc. I aquest sensor, és capaç de connectar-se a la xarxa, a internet, i que el mòbil ho capti, aquella senyal, i la pugui transmetre al núvol, que en diem, allà on vulguem, a distància, i després podem consultar. Si és de temperatura, doncs podem estar a molts milers de quilòmetres i connectar el mòbil per saber quina temperatura tenim ara a casa nostra. I si s'hauria d'engegar, per exemple, la calefacció, s'haurien d'obrir les finestres o s'hauria de fer alguna altra modificació. El futur passa per connectar dispositius també a les persones, també en els instruments, però també a les persones, i aquests dispositius, aquests sensors, seran els que ens iran transmetent doncs, informació. Per exemple, les ciutats hi haurà connexió a la majoria de les coses, als semàfors, en els cotxes, a la mateixa pròpia ciutat, a les vores de les botigues, en els bars, allà on sigui, perquè puguin transmetre informació de la ciutat, per això es diu una ciutat intel·ligent, pugui aquesta informació passar-se al núvol, internet ens la passa fàcilment en programes cap al núvol, i la puguem connectar quan estiguem doncs, viatjant i estiguem a l'altra part del món, o un que vagi amb un vaixell doncs, pot tenir i enviar informació d'una manera molt més ràpida, o un que va amb avió doncs, també. Però a més, el televisor de casa, la calefacció de casa i d'altres utensilis casolans també es podran connectar a internet i encendre'ls abans d'arribar a casa. Connectar-los abans d'arribar a casa, quan arribis allà ja la casa estigui calenta, la televisió estigui funcionant i la rentadora funcioni, per exemple. Això ja pot passar ara. Controlar les llums dels semàfors, per exemple, per encendre i apagar les llums de la ciutat de forma automàtica i depenent de la llum del dia. Fer la compra des de la nostra nevera, per exemple, i l'explicarem després perquè ja la tenim aquí a una altra banda, hi ha neveres intel·ligents que quan les obres, doncs cada cop que l'obres fan una espècie de foto del que hi ha dintre, això ho envien al núvol i si tu estàs en el comerç, en una botiga, en una gran superfície o allà on sigui, pots connectar via mòbil què hi ha a la nevera de casa teva i què et podria faltar. Per tant, connectarem molts objectes amb sensors, amb aquest petit dispositiu, en el mòbil i els podrem fer servir a la distància que creiem que ens trobem. S'està treballant molt, però això sí que resulta difícil, que seria enviar per mòbil sentits, digitalitzar els sentits. Expliquem-nos. L'oïda ja està digitalitzada. L'oïda té l'avantatge que quan parlem estem llançant unes paraules, diguem, amb una freqüència determinada, entre 20 i 20.000 hertz d'ones, i aquesta freqüència ja la capta bé el telèfon i, per tant, és quan ens sentim. Ens sentim el so, sentim les paraules. També podem fer, aquest ja el fem servir de sentit, el de l'oïda, el de la vista també, l'ull, veiem les imatges doncs, que ens transmeten, encara que la imatge és molt complexa, l'ull nostre per captar-la necessita molts milions de cons i de bastonets que es diuen que són els receptors del color i de la llum i que això doncs, arriba a través del mòbil, per això és, diguem, en color i veiem les imatges perfectament. Però s'estan proposant ja que el telèfon pogués tenir olor i poguéssim notar les olors. I això és complicat, però hi ha experiències, eh? Encara no es pot fer doncs, per descomptat amb qualsevol, però s'han fet invents, experiències, doncs, amb un tipus d'aromes que després es podrien transmetre les seves molècules a través d'internet, poder olorar el que ens envia l'altre, sentir l'olor del que està a gran distància, sentir els perfums que pugui portar en aquells moments. Però això ja diem, és una de les dificultats que hi ha perquè el ser humà pot detectar molts milions d'olors diferents i discernir-les, passar-les a través d'internet, enviar-les per la xarxa i que l'altre les pugui olorar, complicadet. Igual el gust. També diuen que podríem, no, encara no es pot fer, però podríem tastar, com que diu, el mòbil i enviar el gust de les coses, salat, de les que hi haguessin en aquell moment, dolç, salat, amargant, àcid, etc., doncs a través de la xarxa, a través de la distància, i que doncs, bueno, l'altre les rebés. Hi ha dispositius, o sigui, això encara no ho sabem fer, diguem que dels cinc sentits l'oïda i l'ull i la vista funcionen bé, l'olfacte i el gust doncs, menys, i el tacte tampoc, encara. Però s'està investigant, s'està buscant aplicacions perquè els mòbils també puguin enviar, doncs això, diguem-ne, sentits, emocions, pràcticament, no? Podríem estimular la llengua amb uns sabors, el gust, les olors, etc. Fins i tot s'han fet proves de comunicar-nos amb el pensament. Algú s'ha llegit que doncs, s'han comunicat persones a través de la distància només fent anar la ment. I això sí que ja és algú complicat. Per primera vegada això es va aconseguir, crec que era l'any 2014, fa un parell d'anys, amb dues persones que s'hi van posar a la prova. Hi va haver investigadors de la Universitat de Barcelona i de Harvard que van fer el següent. El març del 2014 es va transmetre la primera paraula a través d'internet a una distància de 7.800 quilòmetres només perquè l'un la pensava, l'emissor, i l'altre la rebia. L'un estava, una persona d'aquestes estava a la Índia i l'altre estava a Europa, a Estrasburg. La paraula, primer, la paraula era hola, per començar. La van codificar en codi binari, uns i zeros. I això va donar que aquesta paraula hola, per poder-la enviar bé, tenia 140 bits, 140 doncs, puntets, senyals, com li van dir, lletres. Van posar un casc amb uns electrodes a cada un dels que havia d'enviar, que es connectava els electrodes aquests en el cervell, feia una espècie d'electroencefalograma. I quan pensava la paraula hola, doncs hi havia l'emissor aquest que movia la mà per indicar que enviava un codi, un bit d'aquests, que era un 1, perquè la interfàcia que tenia en el cap li indicava que allò era un 1. I quan pensava de moure, ja diem, la mà, era un 1, i quan movia el peu, era un 0. Per tant, anava enviant per codi digital, per dígits, en l'altre receptor. El receptor va rebre aquest missatge, també via internet, cap al cervell, tenia tot un casc també, com un ordinador en el cervell, no? I va convertir els 140 caràcters que li enviava l'altre des de la Xina, no, des de la... des de la Índia, sí, des de la Índia, perdó, cap a Estrasburg, I aquests, aquests envius de números, per ell li donaven com uns, fleixos, uns flaixos de llum i va arribar interpretant quina paraula li deia, que era la paraula hola. Després ho van inventar, ho van provar amb d'altres paraules com xiau, xiau i així. Per tant, s'han enviat, s'ha comunicat entre cervells humans que estaven a 7.800 quilòmetres de distància enviant paraules molt curtes, però ja de manera doncs, automàtica, ja no intervé el, diguem, el cervell humà quan, com quan parlem a poc a poc. Per tant, els dispositius, hi ha dispositius que seran més intel·ligents que el mòbil. Fins i tot comunicarem això amb el pensament. Per exemple, jo penso sortir aquesta nit i els meus amics rebran aquest pensament, rebran aquest missatge. I només hauré de fer que pensar-ho es transmetrà a través de, dels sensors que tingui el mòbil i l'altre, diguem, rebrà també el, quan això estigui tot programat, el motiu aquest. Per exemple, jo penso anar a dinar tard a casa i la meva parella rebrà aquest pensament. Sembla que podríem arribar fins aquí estimulant les neurones, estimulant directament el cervell i tal, però això ja sí que és avançant en el temps. Hi ha qui diu que el mòbil està condemnat a desaparèixer tal com és. El mòbil ara porta 34 anys, per ser una mica exactes, funcionant. L'any 1983 es va fer possible l'apareixement, diguem, el descobriment, el posar en ús el primer mòbil. Ara es diu que són uns dispositius respecte a tot el que coneixem d'internet i de moltes dates maquinàries i automatismes molt limitats. La pantalla és petita, s'ha de mirar el mòbil amb el cap cap avall, la introducció d'informació és curta, és poca, pel que es voldria, la capacitat de càlcul que té un mòbil també no és gaire, s'ha de tenir grans ordinadors, i la futura computació mòbil estarà, diguem, connectada, embebida, el que dèiem al començament, amb tots nosaltres. A la roba tindrem sensors que connectaran amb el mòbil i internet, en el calçat, en el nostre cos, en els tatuatges, en el cotxe, la nevera, les ciutats, a tot l'entorn que es mou, hi haurà, tornem a repetir el que dèiem al principi, aquests petits dispositius, xips i sensors que enviaran molta informació de nosaltres. Ara la informació encara és poc rica. No observem la comunicació no verbal, o sigui, no observem el to de veu del que ens telefona, no observem l'èmfasi que hi posa, no observem els gestos que hi posa, les expressions de la cara, la posició del cos, que representa un tant per cent molt important de la conversa, segons com parla un, segons com s'expressa, segons com es mou. Un missatge de text pot portar malentesos avui encara. Falta comprensió, dobles sentits, si hi ha o no ironia, si és seriós. Per tant, aquestes emocions, aquests sentiments, no els porta l'enviament per telèfon. És fred. Es perd la conversa, es passa de missatges escrits llargs i no es parla avui dia. WhatsApp i molts d'altres. És fonamental la veu. Hi ha joves que no conversen mai amb ningú. Sols escriuen i escriuen, i sovint abreviat, amb signes, amb símbols, sense verdadera xerrada amb ningú. Gesticulen poc, no ens mirem a la cara, no ens abracem, etc, etc. I per tant, el mòbil tal com el tenim, sembla que amb els anys, no serà aviat, té poc futur, perquè hi haurà dispositius millorables amb tot això, diguem-ho així. Deixem aquesta primera part i a la segona parlarem sobretot de quins són aquestes enganxines, aquests portables que portarem a la roba, a la casa, al cotxe, etc, etc. Fins ara mateix.
Was
Continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de què ens espera dels mòbils, i ja que a l'inici hem parlat dels sensors i els complements que connectarem a les persones i en els aparells, doncs anem a parlar en aquesta segona part quins són aquest tipus de dispositius que, diguem, no estaran fixes en el mòbil, però estaran en les coses que tindrem, el nostre entorn, des de la casa fins al cotxe i més, i que des d'allà es podrà transmetre molta informació. Se'n diuen wearables, s'escriu wearables, wearables, i se'n diu també portables o vestibles, perquè es portaran en algun lloc físic o els vestirem. És a dir, dispositius que vestirem com si fossin roba o com que si fossin complements, però no solament en això, sinó que també connectarem en els aparells. Per exemple, equips per controlar l'activitat física, rellotges intel·ligents, roba intel·ligent, raquetes intel·ligents, pilotes intel·ligents, que aplicant-hi un xip, hi ha un xip, un sensor, sempre que parlem d'un xip pot ser un sensor que porti incorporat, rebran o enviaran la informació que els hi demanem i a la vegada es connectaran amb internet. Per exemple, uns mitjons que transmetran informació sobre la temperatura que té el nostre cos, la humitat o la suor, mitjons que estiguin suant i que no ens convinguin, no? Per exemple, ulleres i audífons per l'orella que estan ja a les primeres fases d'adopció massiva. Aquests wearables, aquests portables, ens diran quan descansar i hasta què ens convé menjar. Per tant, ens informaran, no que després haguem de complir això. Poden fer vigilància, tots aquests apretets de la casa, i després enviar-la a internet i nosaltres la podem observar a gran distància, des de pantalles que poguessin informar d'això fins a, per exemple, d'altres equips que s'han provat últimament. Hi ha l'empresa LG de telefonia que té una espècie d'esfera com un robot que es va passejant per la casa i va transmetent imatges de tot el que veu. Això ho envia en el mòbil, s'envia a través d'internet i es pot controlar a distància per dir, home, què tenim ara al terra de casa? Ha arribat algú? Fa massa sol i hauríem de fer alguna cosa doncs, amb les finestres, per exemple. Podria ser una de les aplicacions, una espècie de videovigilància de la casa amb un d'aquests portables que en diem. Seran microchips i sensors, bàsicament, hem de parlar d'això. Els que tractin sobre la casa domòtica, que ja se'n diu, la casa doncs, equipada amb tots aquests serveis, doncs podran controlar i donar-nos dades sobre el sol que hi entra, el vent que fa, la temperatura, la humitat, la llum, etc, etc. Però potser els més importants són els que implantem fins i tot en el cos humà. Hem passat d'anar, diguem, al metge quan ens sentim malament o de fer un xequeig a tenir un control, si volem, del nostre cos, de la nostra salut, preventiu, diguem, personalitzat, i contínuament. Com? Doncs incorporant sensors d'aquests en parts del nostre cos perquè ens donin la informació de moltes coses. Veurem ara alguns exemples. En podem posar a la roba interior perquè és la que està més en contacte amb la pell i obtenir senyals fisiològiques. Si suem, si el cor ens batega molt fort, si ens hauríem de canviar de roba, si fem mala olor, etc, etc. Implants fins i tot a l'ull d'aquests petits xips, ja n'hi ha, pel que no hi puguin veure i millorar la seva visió. Hi ha alguns avenços en aquest tema. Implants coclears, que et diuen a l'orella, pels que no hi poden sentir ni bé. Implants per monitoritzar valors bioquímics, per exemple, del cos. En mesuraran la pressió arterial que tens, en controlaran el sucre si ets diabètic, les pulsacions per temes de cor, per exemple. El marcapassos també el podem considerar com un dels sensors més antics que tenim, que alguns porten en el cos per estimular el cor quan aquest doncs, no funciona prou bé. es pot pensar en implants al cervell que encara no sabem ben bé com funciona, etc. Tot això són aquests vestibles, aquests portables, aquests wearables que aniran a més. Aniran a més de tal manera que ara n'hi ha uns 25.000 milions ja pel planeta i pensen que s'arribarà a 50.000 milions l'any 2020. Per tant, allò que dèiem, em sembla, la primera part, que poden tenir, poden, si fessin la proporció, haver-n'hi uns 6 o 7 per cada persona. Algun d'aquests exemples, en posarem un de real a la nevera de casa i un de més curiós. Hi ha neveres intel·ligents, connectades ja. La casa Siemens està treballant amb alguns models de frigorífics que incorporen una càmera com de fotos, podríem dir, que cada vegada que la porta de la nevera s'obre i es tanca, l'aparell prem un botó de l'interior i envia cap al mòbil de l'usuari la foto que llavors està veient de dins la nevera. D'aquesta manera, sempre sabrà, siguis on siguis, si falta una cervesa, caduca un iogurt o necessitaríem una pizza. Per tant, una aplicació a la nevera, que ja està implantada, que és de la casa Siemens, i que, per tant, és un wearable d'aquests, un vestible, un portable d'aquests d'internet, de les coses. L'alta costura també ha volgut fer una aplicació simpàtica. Edison, juntament amb Intel, companyies doncs, d'electrònica i d'informàtica, han presentat un microordenador, un petitíssim ordenador com una capseta de llumins, podríem dir, que s'aplica a un vestit per detectar la presència de gent i d'objectes a prop teu. O sigui, quan se t'acosta algú a menys de 30 centímetres, això es pot programar, o a menys de mig metro, doncs avisa, i avisa de quina manera. Això pot arribar a servir per, no sé, per persones amenaçades, per conflictes entre parelles, per un dia de festa també, perquè això també es pot fer com una novetat doncs, perquè ho expressem en els altres. El microordenador que va en aquest vestit, diem, conté uns sensors de proximitat, això ja existeixen, que detecten la proximitat dels altres, no? I a la vegada un petit motoret que actua. Quan algú s'acosta, 40 papallones que estan posades en el tors de la model, perquè això ho van provar doncs, per alta costura, per una model, i papallones de paper o de plàstic, inicien el vol i queden escampades entorn de la noia. Per tant, si algú se t'acosta menys de 30 o 40 centímetres, t'engeguen una quantitat doncs, de papallones d'aquestes per fer-ho simpàtic, per fer-ho espectacular, i que aquest vol doncs, té ben bé l'aparença que és autònom, que perquè s'ha produït, que és real, que és natural, i en canvi ho ha accionat un petit microxip, un microordinador, que pots portar qualsevol cosa, la cintura posat o a dintre la roba o tal, i que aquest sensor doncs, fa actuar amb un dispositiu que llença aquests plàstics, aquests paperets, en forma de papallona per ser una cosa, doncs, diguem, de broma. El mòbil també per reconeixement de la cara. El mòbil reconeix, n'hi ha de reconeixement facial. Fa anys que entrem al mòbil amb contrasenya, amb senyal de veu o per detecció dactilar, amb el dit, no? Aquests estan ben implantats. No obstant, l'evolució del mòbil sembla cap al reconeixement de la cara a través de l'iris, també. La cara o bé de l'iris. I seran dues maneres d'entrar al mòbil, diguem, com a contrasenya. El mòbil incorpora llavors, aquests que tenen ja hi ha alguns mòbils per reconeixement facial, tenen uns 4 cercles a davant, que els veus, com botonets negres, el frontal de la pantalla, que són una càmera frontal, un sensor de proximitat, perquè això ho puguis, has de posar la cara a prop del mòbil perquè te la reconegui, una càmera d'infrarojos, que és la que fa la foto de tu, podríem dir, i una càmera patró per comparar. No? Tenint totes aquestes coses, Quan obrim el mòbil i l'orientem cap a la cara, es detecta que hi ha algú que l'ha obert. I si es detecta, i llavors comencen a actuar, diguem-ne, això, comencen a clicar aquestes càmeres i aquests sensors que hi ha en el frontal de la pantalla. Si detecten que la nostra cara és la del propietari, es desbloqueja l'ordinador, el mòbil. Els actuals sistemes de reconeixement de facial de la cara accepten fins i tot alguns canvis a les persones, o sigui que ja són intel·ligents. Reconeixen si t'has fet gran, més vell, i continua sent tu, i per tant obren el mòbil. O si portes ulleres i el dia abans no en portaves, o si t'has fet un tatuatge o altres coses. Per tant, són reconeixement facial intel·ligents, no? N'hi ha alguns d'avançats que reconeixen si davant la pantalla hi ha un impostor, un que vol falsificar l'entrada en el mòbil. Es pot distingir, per exemple, també d'un motlle de làtex amb una persona, amb una empremta de tilar. Podem fer un motlle, avui dia, amb impressora 3D i, si el detecta molt igual que nosaltres, no connectarà el mòbil perquè ho detectarà. Per tant, detecten, podríem dir-ne, vida, no? Perquè veuen si allò que tenim a davant és una persona, és un robot o és un motlle de plàstic, no? O si és una figura de cera. Per tant, el reconeixement facial està implantat, també el reconeixement per iris. No necessitarem ara cada vegada teclejar els mòbils per entrar, sinó que posant l'ull allà o posant la cara, com veieu, doncs es podrà engegar perquè detecta que és la persona que és el propietari. Una pinzellada sobre el de sensors que estem parlant tant. Un sensor, com que tot això, la majoria van amb sensors i xips doncs cap a distància, cap a internet, un sensor és un dispositiu que a partir de l'energia del medi, i sigui una cosa mecànica, una cosa elèctrica, una cosa magnètica, sigui calor, sigui llum, sigui química, etc., dona una senyal de sortida. Això és un sensor, un instrument que l'han creat perquè detecti doncs, aquestes variables, ja diem una força mecànica, una connexió elèctrica, un xispasso magnètic, una llum, una senyal biològica o química, etc. Són una espècie d'ampliació dels sentits, els sensors, ja que adquireixen coneixement de quantitats físiques, químiques o biològiques que nosaltres no les podem percebre moltes vegades. Quan ho ha detectat un sensor d'aquest, hi ha d'haver el que se diu un actuador que ha de convertir aquesta senyal en alguna cosa, en una força, en una velocitat, en una acceleració, en una conductivitat, en fi, i després s'ha de poder enviar doncs, a internet. A veure, per exemple, un sensor a casa en tenim tots, segurament els de resistència elèctrica. Quan, si hi ha un sensor d'aquests, quan fa més calor, com un termostat, no? Doncs la resistència elèctrica d'aquest termostat baixa, perquè la temperatura fa baixar la resistència, això és una llei física, i al baixar la resistència dona una mica més d'intensitat en el termostat aquest i actua, l'actuador actua, parant o engegant la calefacció, per exemple. Per tant, és un sensor ben visible, el termostat de casa que tenim, que funciona amb calor, o menys calor, o menys fred, diguem, no? O més fred. Hi ha sensors de moviment, també tots coneixem un sensor de moviment que va amb llum infraroja, llença uns rajos de llum, xoquen cap al que troba davant i si li has posat que fins a 10 metres de distància davant seu, quan ve una persona o un objecte, doncs amb aquesta llum que té, dona una senyal, obre un circuit elèctric i pot fer una sirena, un zumbador, un soroll, per exemple, o encendre uns leds. Això ho hem vist en algunes portes de les cases, que quan passes per davant de la vivenda, doncs aquest sensor de moviment, amb aquesta llum infraroja que nosaltres no veiem, per tant també serveix a la nit, el ser infraroja, detecta doncs, que hi ha una persona a menys de 10 metres, a menys de 5, segons li programem. I, com a alarma, doncs, engega una sirena, perquè es pugui detectar, espanti els que no haurien d'acostar-s'hi, o bé una llum, no? Aquests tipus de sensors estan molt presents en el mòbil. El mòbil en té dos de molt importants, el que se'n diu acceleròmetre i giroscopi. L'un, per dir-ho fàcil perquè no tenim massa temps, l'acceleròmetre en el mòbil és una petita llengüeta que hi ha microscòpica dintre la carcassa del microscopi, no, iPad del mòbil, no la veiem, i que detecta quan l'acceleròmetre, quan el mòbil, el movem amunt o avall, esquerra o dreta, ens movem a través de la pantalla, o sigui, fem coses de canviar de postura en el mòbil aquest. L'acceleròmetre ho detecta i dona unes senyals. Hi ha una altra cosa que té el mòbil, també, els mòbils almenys una mica intel·ligents, els nous, que se diu giroscopi, que detecta qualsevol rotació del mòbil. L'altre més aviat, l'acceleròmetre fa desplaçaments i el giroscopi girs, i pot entrar fins a girar-se amb 6 eixos diferents, diguem. Des d'amunt avall, dreta, esquerra, penetrar i sortir, etc. Doncs aquests dos sensors, l'acceleròmetre i el mòbil, ens permeten, per exemple, tot un tema de jocs. Si el mòbil no portés aquests microsensors incorporats, acceleròmetre i giroscopi, repeteixo, que a més a més estan ajudats per sensors de càmera, sensors de pantalla, etc., l'aparell no faria possible algun tipus de jocs com el Pokémon, que vam tenir molt destacat pel jovent, sobretot fa algun any, no? No seria possible rotar la pantalla per jugar al Pokémon, que és una espècie de realitat virtual, que en diuen, augmentada, i que ho permeten aquests sensors, doncs, de què el pots girar, de què el pots moure, i amb els girs i els moviments del mòbil podies arribar a caçar Pokémons. Tampoc seria possible gaudir de la realitat virtual, d'aquestes ulleres de realitat virtual que ens poden explicar com era una zona, doncs, per exemple, geològica antiga, i com és actualment, o com era la plaça de Navàs fa uns anys, si la tinguéssim fotografiada i l'haguéssim fet amb una espècie de vídeo, ens la passa, mentre al mateix temps veiem la realitat d'ara. Això és la realitat virtual. Veure una de virtual que ve a través de les ulleres aquestes que et poses, però que a més en profunditat, en dimensió 3D, etc., etc., o veure-ho amb la posició que està actualment. De quin moment ens hi posem amb més ciència a l'abast de tothom en el programa d'avui, que estem parlant, doncs, de què ens espera dels mòbils i les seves aplicacions. Fins ara mateix. Knew the signs wasn't right, I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised, was I ever loved by you? Out of reach, so far, I never had your heart. Out of reach, couldn't see, we were never meant to be. Catch myself from despair, I could drown in
ever left by you. How to read so far, I never had your heart. How to reach, couldn't see, we were never meant to be. How to reach so far, you never gave your heart. In my reach, I can see there's a life out there for me.
Bé, i a la recta final del programa de Ciència a l'abast de tothom, en aquest segon diumenge de cada mes, que avui l'hem dedicat a què ens espera dels mòbils, però no solament dels mòbils, sinó d'aquests equips que hem dit connectats a l'entorn d'internet. Bé, a veure alguns exemples més de, per acabar, sobre aplicacions que el mòbil o internet ens permeten. Per exemple, l'assistent de veu de Google, Google Home. L'assistent aquest de Google que està al mercat interacciona per veu. Pots comunicar-te només per veu. Es va presentar aquí a la Fira de Navàs d'aquest passat 2017. Es disposa d'un assistent virtual, podríem dir, en diu un assistent perquè t'ajudarà a tenir respostes de les coses que li preguntis, i que et respon a les ordres que estiguessis parlant com si fos una altra persona. Només cal dir-li en aquest assistent de Google, es diu Google Home, és una espècie d'altaveu, és una espècie de, com diria jo, d'un got, és un cilindre amb una tapa, i a dintre hi ha tot el mecanisme de xips i de connexions perquè es connecti a internet i et respongui. Ell el que fa és anar amb unes grans bases de dades que Google ja sabem que té, perquè quan obrim internet busquem les coses també a Google, i llavors amb aquesta gran base de dades et contesta, però et contesta per veu. Sembla que estiguis parlant realment, no ho has d'escriure, sinó que estàs parlant amb algú que sap moltes coses. Només cal dir-li, ok Google, anar-te'n a prop d'ell, dir-li la frase aquesta, i li fas la pregunta, la grava, tarda uns segons, i et respon. Per exemple, quina temperatura hi ha a Londres? I Google et respondrà al cap d'uns segons, doncs això, la temperatura que hi ha en aquells moments a Londres, perquè la seva gran base de dades ha anat a buscar la frase aquesta, diguem, i te la respon, i te la respon en veu. En espanyol? No encara. Ara, de moment és en anglès. Sembla que a final, abans d'acabar el 2017, possiblement el Google Home estarà ja en espanyol. I si no, serà entrat l'any que ve, molt aviat. Quina és l'altura, per exemple, de la Torre Eiffel? Doncs també busquen la seva gran base de dades i et dona aquesta dada. Quantes calories té un dònut? Exactament igual. O sigui, fa de diccionari, però d'un immens diccionari, ho busca a internet i ho busca en la gran base de dades que té el Google, però et respon en veu, per tant és excel·lent. Li volen donar millores en aquest assistent de Google, encara tal com era ara, perquè tot plegat es va presentar el 2016 a tot el món, en què doncs ara s'hi puguin fer trucades telefòniques a través del Google també. Per veu només, dient el número de telèfon i et posa amb aquella persona. Pots trucar a la mare dient-li que vindràs tard a dinar, per exemple. Iniciarà la trucada, serà gratuïta, pel que sembla, i amb el temps fins i tot es podran rebre trucades, però s'ha d'assegurar la privacitat de la gent i això és una mica més complicat. Pots indicar també a Google Home que posi una pel·lícula a la televisió, i si abans li has, el Google aquest el tens programat amb uns quants aparells de casa, doncs va cap allà i ho posa, diguem, va cap allà. Envia l'ordre de posar en marxa la televisió i posar-te una pel·lícula que vulguis, o un disc favorit, etc. Amb el temps sembla que podrà fer també notificacions d'agenda i et podrà portar una mica l'agenda com molts d'altres equips que ja hi ha. Serà compatible amb Spotify, amb SoundCloud i altres plataformes per oferir-te música. demanar-li una cançó i sonarà en l'altaveu, etc, etc. Per tant, tinguem en compte que el Google Hume serà un equip que, quan es vengui, tindrà una acceptació, pel que sembla, molt transcendental, perquè tindràs un petitíssim aparell que no fa més de 10 centímetres d'altura, 10 o 15, que et contestarà a tot el que li demanis, que en aquells moments vols saber. Donem una pinzellada ja per acabar el que se'n diu intel·ligència artificial, algun exemple, i deixarem el programa de ciència a l'abast de tothom, doncs avui que ha anat dels mòbils i del seu entorn, no? Podríem dir-ne. S'entén per intel·ligència artificial aquella ciència que vol dissenyar màquines o que vol contestar coses, o que farà coses, vaja, que requereixen intel·ligència com si les fessin les persones, podríem dir. Aquesta és la definició que se li dona. La intel·ligència artificial, que se'n diu, té dues grans funcions. Interpretar de forma automàtica dades que el cervell humà no ho podria fer, o almenys no ho podria fer tan de pressa, perquè l'intel·ligència artificial es basa principalment en unes grans bases de dades, immenses bases de dades. Però és que ara n'enviem moltes de dades, i en fem moltes de dades cada un. Des de quan anem als bancs, des de quan escrivim alguna cosa, des del que llegim en els periòdics, des del que fem amb el cotxe, els nostres moviments pel món, els nostres viatges, hi ha una gran quantitat de dades que van amb nosaltres, que algun dia en parlarem, doncs que se'n diu el Big Data, doncs que les xarxes socials, diguem, en van plenes i que això forma part d'internet de les coses, també dels objectes connectats, etc, etc. Això de la intel·ligència artificial, una vegada tens una gran base de dades, hi ha d'haver un ordinador molt potent que faci uns càlculs que se'n diuen treballar amb algoritmes matemàtics, que resolen o acosten solucions degut a les dades que puguem demanar-li. S'aplica l'intel·ligència artificial a camps com la visió artificial, el reconeixement de veu, la robòtica, el diagnosi de malalties, les recomanacions intel·ligents, en podríem dir, etc. Un dels experiments primers i destacats amb intel·ligència artificial i robòtica va ser l'any 2012, a la Universitat de Pittsburgh, quan una jove tetraplègica, que no podia fer res amb les mans ni amb els peus, es va introduir a la boca un tros de xocolata que un braç robòtic li portava amb, diguem, delicadesa cap als seus llavis i que l'havia mogut només amb la ment. Només en pensar amb la ment havia arribat a fer això. Però entremig hi ha tota una gran quantitat de connexions a internet i connexions de sensors cap al seu cervell. Els senyals elèctrics que emetia el seu cervell els captaven uns sensors i, diguem, la noia feia entendre, imaginar, de què volia una cosa dolça, com xocolata, i això es va transformar en unes senyals elèctriques que van fer que el robot aquell li acostés una pastilla de xocolata. Era tetraplègica, no podia moure res. I doncs això, senzillament, amb pensar-hi intensament en què volia un caramel, en aquest cas una rajola, una pastilla de xocolata, doncs el seu cervell emetia uns impulsos que els arribava a captar a l'ordinador i d'aquí ho passava al robot i li acostava un braç mecànic del robot a la pastilla aquesta de xocolata, sí. Aquests dies, no fa gaire, s'ha sentit també un cas curiós de fer servir els mòbils ja fins al límit, els mòbils i els ordinadors i el que estem dient i la intel·ligència artificial. Obtenir la recepta d'un plat de cuina a partir d'una fotografia. Fem una fotografia amb un plat de cuina i ens diu quins ingredients hi ha. Curiós, no? Això hi han participat investigacions de l'UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i de Massachusetts Institute, que està als Estats Units, i consisteix a dissenyar també un algoritme, diguem, un programa d'ordinador complex, és com un diagrama de flux, que anem demanant preguntes i respostes, però que moltes, i que quan les hem contestat doncs tenim una base per arribar a una solució, podríem dir-ne. I que el que van fer va ser fotografiar més d'un milió de plats de cuina, i una vegada tenien la foto, això era una gran base de dades que anava seleccionant què hi havia dintre cada un d'aquests plats. I llavors, finalment, el sistema va ser capaç de que, fotografiant un altre plat, detectés quins ingredients hi podia haver. Per exemple, si hi havia tomàquet o no en aquell plat, no? O que havien posat en una amanida, en un plat de pasta, de pizza o en un suc. El programa, en el futur, el proposen dissenyar més complex encara, que reconegui no solament els ingredients que hi ha en aquell plat, que per tornar-la a fer i perquè la gent el pugui doncs, tornar a copiar, sinó la quantitat de cada un dels ingredients i les calories que et podrien arribar a donar. Per tant, fotografiant un plat, tot un treball de la intel·ligència artificial, perquè llavors n'has de tenir molts en aquella base de dades que fas treballar, molts, milers, hi ha milions, hem dit aquí, doncs pugui endevinar quins són els ingredients, molts, si va ajustant, si va costant cada vegada més, i te'ls diu, parlen amb un 65% d'acert, que per tant no seria poc. Amb això, amb aquestes curiositats i aquestes dificultats també, perquè això d'intel·ligència artificial ja ens supera, acabem el programa d'avui, on hem parlat del mòbil i el seu futur, que sembla que com a telèfon no en té massa. Hem parlat de la gran importància de connectar les coses. Tindran la majoria dels aparells que tenim a casa, o que tenim al cotxe, o que fem servir amb la roba, doncs uns xips incorporats, uns sensors, que sembla que l'any 2020 hi haurà 50.000 milions de connectats a internet i que, quan a vegades estan connectats a internet i s'envien al núvol, allà es poden captar des de qualsevol distància del món que et trobis. Per tant, estarem informats del que passa a casa, del que passa a la nostra família, encara que estiguem a milers i milers de quilòmetres. Més difícil sembla que serà transmetre els sentits a través del mòbil. Alguns ja hi són, però d'altres no. La parla l'ull, la visió, diguem, de colors i la veu ja hi són, però d'altres, doncs, com el gust i el tacte, doncs no. Tot estarà connectat a internet, les cases, els cotxes, el cos humà, etc etc. Tot això es basa fonamentalment en sensors i xips, que en el mòbil és l'acceleròmetre i el giroscopi, a més de molts dates que en té, i que la intel·ligència artificial, que això ja és una mica, doncs, encara un pas a descobrir i avançar, amb una gran base de dades poden arribar a fer coses com el que hem vist de fotografiar un plat de cuina i dir a veure què hi ha allà, o bé doncs, arribar a que una persona amb la ment pugui desitjar un objecte i el tingui i se li porti personalment, no? Personalment, a través d'un robot, vaja. Fins aquí el programa doncs, de Ciència a la base de tothom, que hem parlat de què ens espera dels mòbils i que, per descomptat, n'haurem de parlar alguna altra vegada perquè això no té límit, no s'ha pas acabat aquí. Molt bon dia, molt bona setmana a tothom i fins al pròxim programa de Ciència a la base de tothom a la veu de Navàs.